notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Primer pas per aprovar la reducció de la jornada laboral. El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei que pretén reduir-la de 40 a 37 hores i mitja setmanals. Maria Pagès.
L'avantprojecte haurà de ser aprovat pel Congrés, on per ara no compta amb els suports necessaris. La vicepresidenta Yolanda Díaz defensa la reforma, mentre que des de la patronal SECOT, Oriol Alba, espera que no tiri endavant.
Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivos y más eficientes económicamente.
Creiem que el govern a vegades utilitza la paraula negociació quan en veritat el que fa és prendre mesures de manera unilateral. Diguéssim que tenim els patronals i els sindicats un acord d'estabilitat sobre els increments dels costos laborals per als propers anys i aquesta alteració ve a trencar aquesta fórmula.
Educació es planteja prohibir els mòbils a les aules a totes les etapes, també a l'ESO, on ara es poden fer servir com a eina pedagògica en moments puntuals.
Aquesta és una de les qüestions que abordarà la Comissió per una digitalització responsable als centres educatius que avui s'ha posat en marxa. Esther Nubes, la consellera d'Educació.
Ens sembla important que des del departament podem, com a mínim, avaluar i veure doncs, quin marc tenim, quin ús està fent de tots aquests dispositius i corregir si convé el rumb. Es tracta precisament d'avaluar per veure de quina manera podem continuar impulsant doncs, aquesta digitalització, però que sigui doncs, salut. Saludable, ètica i responsable.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou assassinat a Badalona, el segon en menys de 24 hores a la ciutat i el vuitè en el que portem d'any al conjunt de Catalunya.
L'alcalde Xavier García Albiol s'ha mostrat preocupat per l'excepcionalitat dels crims i des del grup municipal del PSC demanen una junta de seguretat local urgent i un ple monogràfic per abordar la seguretat de la ciutat.
Ràdio Ciutat de Badalona, Gisela Jimeno.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha mostrat preocupat per la naturalesa de les dues morts. Considera que semblen fets propis de països amb vinculació amb el narcotràfic.
D'assassinats més propis de les màfies de Colòmbia, que no una situació de normalitat que es produeix en qualsevol ciutat del nostre entorn.
En cultura, Caixa Fòrum Barcelona aprofundeix en l'experiència de gaudir de l'art amb Fora de Marc.
A través de dos audiovisuals descobrim les reaccions dels espectadors davant d'un quadre de Rembrandt o ens permeten fer un viatge virtual a la Casa de Goya. Nimfa Bisba és la comissaria de l'exposició.
El que fa Rineke és molt interessant perquè enfoca els espectadors i nosaltres, com a espectadors, ens convertim en els espectadors dels espectadors. En canvi, per Reno és diferent. Ets tu que estàs experimentant en aquest lloc.
I en esport, Jordi Cervantes, el Girona ja és setè.
Els gironins es van imposar les Palmes 2-1 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Yasser Asprilla. Després d'una victòria més que patida, els jugadors dirigits per Mitchell tornen a mirar Europa, situant-se només un punt d'aquests llocs de privilegi que donen en dret a jugar competició europea la temporada que ve.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una situació molt tranquil·la i francament estancada una altra vegada la que hi ha hagut aquest dimarts. La temperatura s'ha enfilat força i només en algun raconet del sud de Lleida l'ambient ha quedat més fresquet perquè li ha costat més desfer-se la boira. Boira que hi ha de tornar al llarg d'aquesta nit i demà al matí. De fet, des de la Catalunya central i fins i tot en alguns racons de la Vall del Ter, entre el Gironès, el Baix Empordà, fins i tot també a la comarca d'Osona. Aquestes boires, en el cas de Lleida, el dimecres persistiran fins al migdia i després aniran trencant per bé que no es desfaran del tot, quedaran en forma de boirines i mala visibilitat a la banda més baixa del Pla de Lleida. Allà la temperatura no variarà, per tant, tornarà a ser fresqueta gairebé tot el dia. I a la resta del país, la tarda del dimecres, molt suau. De fet, a les comarques de Girona fregarem els 20 graus, un ambient gairebé de primavera. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, a aquesta hora, encara alguns punts en lentitud, amb aturades. No és una tarda de moment complicada, tampoc, però, vaja, sobretot la C58 d'entrada encara presenta molta lentitud entre Montcada i Torre Baró, cap al nus de la Trinitat, també entrant pel Baix Llobregat, tota la zona de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Cornellà d'entrada a Barcelona, també puntualment a l'Hospitalet Cornellà de sortida. A les dues rondes també força moviment, sobretot a la de dalt, on destacarem el tram que hi ha en sentit Besòs entre Pedralbes i la zona de Vallcarca. I, per últim, els punts afectats per obres que poden dificultar més la mobilitat com és el cas de la C-245, el tram entre Sant Boi i Cornellà, o també l'autovia 2 a l'altura d'Abrera per enllaçar amb la C-55. De moment és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer pas per aprovar la reducció de la jornada laboral. El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei que reduirà la jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja setmanals.
La mesura impulsada pel Ministeri de Treball, acordada amb els sindicats però no amb la patronal, busca millorar les condicions laborals de milions de treballadors. De tota manera, el següent pas serà una complexa negociació parlamentària, ja que el text no compta, ara per ara, amb prou suports al Congrés per tirar endavant. L'aprovació arriba després de resoldre les diferències entre els Ministeris de Treball i Economia sobre la seva aplicació amb retrets en públic entre Yolanda Díaz i el titular d'Economia, Carlos Cuerpo.
Carlos Cuerpo, que avui ha insistit que el govern espanyol en ple comparteix la necessitat d'aplicar la reducció de jornada com més aviat millor. Pere Sanz.
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha parlat de dia històric i ha destacat que la mesura aprovada per l'executiu permetrà millorar la productivitat, els beneficis econòmics de les empreses, reduir l'absentisme laboral i incrementar la igualtat.
Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivos y más eficientes económicamente. Tiene que ver con la vida de la gente. Es la medida que está esperando no el gobierno de España, los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país.
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, amb el que Díaz va expressar diferències en aquesta matèria, avui ha insistit que el govern en conjunt comparteix la necessitat d'aplicar la reducció de la jornada quan més aviat millor.
Ahora tenemos en marcha esa negociación parlamentària que sabemos que no va a ser fácil, pero donde vamos a poner todos los esfuerzos para conseguir un acuerdo y que este sea lo antes posible.
L'aplicació de la reducció de la jornada laboral estarà controlada per inspectors de Treball i Seguretat Social que podran accedir en qualsevol moment al registre horari que serà obligatori per totes les empreses. Segons estimacions del govern, la reducció de la jornada podria beneficiar prop de 12 milions d'empleats.
Gràcies, Pere. Doncs les organitzacions empresarials tenen l'esperança que la reducció de la jornada laboral no trobi els suports necessaris al Congrés. Creuen que la nova llei afectarà l'estabilitat laboral dels treballadors i posarà en risc la viabilitat de petites i mitjanes empreses.
El secretari general de la patronal vallesana SECOT, Oriol Alba, ha lamentat també l'actuació unilateral del govern central que, a parer seu, trenca la pau social entre sindicats i patronals. Són declaracions a la xarxa.
Creiem que el govern a vegades utilitza la paraula negociació quan en veritat el que fa és doncs, prendre mesures de manera unilateral, no? I això s'ha vist també en altres casuístes, sobretot és una pràctica d'aquest ministeri. Nosaltres el que ens preocupa és, doncs, diguéssim que tenim els patronals i els sindicats un acord d'estabilitat sobre els increments dels costos laborals per als propers anys i aquesta alteració doncs, ve a trencar aquesta fórmula.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia. Educació es planteja prohibir els mòbils a les aules a totes les etapes. També a l'ESO, on ara es poden fer servir com a eina pedagògica en moments puntuals.
Aquesta és una de les qüestions que abordarà la Comissió per una digitalització responsable als centres educatius que avui s'ha posat en marxa.
Esther Minguell.
Aquesta comissió està formada per una cinquantena d'experts que tenen l'encàrrec d'avaluar la prohibició del mòbil a totes les etapes educatives. Aquest curs ja no es pot fer servir a infantil i primària i la prohibició arribaria a secundària, on actualment es pot utilitzar com a eina pedagògica en moments puntuals. Aquest plantejament arriba després de la pressió de les famílies d'adolescents que aposten per donar el mòbil als seus fills més enllà de l'entrada a l'ESO. Educació es planteja també restringir les pantalles a l'etapa infantil de 3 a 6 anys. Es farà també una auditoria per analitzar com s'estan fent servir els dispositius digitals a les aules. Ho explica Esther Niubó, consellera d'Educació i Formació Professional.
Ens sembla important que des del departament podem, com a mínim, avaluar i veure doncs, quin marc tenim, quin ús està fent de tots aquests dispositius i corregir si convé el rumb. Es tracta precisament d'avaluar per veure de quina manera podem continuar impulsant doncs, aquesta digitalització, però que sigui doncs, saludable, ètica i responsable.
La Comissió per una digitalització responsable treballarà fins al mes de juny i el Departament d'Educació preveu fer arribar una guia a les famílies i als centres educatius amb les recomanacions de bones pràctiques de cara al nou curs escolar.
En clau política, el Congrés tramitarà la qüestió de confiança a Pedro Sánchez. La mesa ha donat avui llum verda a la proposició no de llei de Junts que reclama el president que se sotmeti a aquest tràmit.
Després de l'acord de la setmana passada entre Junts i el govern central per l'aprovació de l'escut social, els representants del PSOE i Sumar a la mesa han aixecat l'ajornament de la decisió i han optat per permetre el debat. La proposició es debatrà en el ple del Congrés previst per al 25 de febrer o el següent, el de l'11 de març, segons si la resta de grups esgoten els seus torns per presentar iniciatives.
El govern català es compromet a destinar diners a la llei de barris, malgrat no tenir pressupostos.
La primera convocatòria perquè els ajuntaments s'hi presentin serà a l'estiu. La llei de barris pretén millorar les condicions de vida dels veïns de zones empobrides. L'executiu també ha aprovat el pla Catalunya Lidera, que mobilitzarà 18.500 milions d'euros en 5 anys.
Mont Carvajal.
Com que enguany no hi ha pressupostos, però els acords d'investidura comprometien el govern a fer la llei de barris, l'executiu recorrerà el suplement de crèdit per aconseguir diners no previstos. Entre juny i juliol, els ajuntaments podran demanar subvencions per executar els seus projectes. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha dit que milloraran la vida dels veïns.
En aquesta convocatòria hi ha elements vinculats a l'adaptació dels nostres entorns urbans, als impactes negatius del canvi climàtic i, per tant, de l'escalfament dels nostres entorns, millorar també les condicions en l'àmbit de la seguretat ciutadana, tenir cura d'un urbanisme compromès amb les persones i, per tant, amb l'accessibilitat i els diferents usos que hi ha a l'espai públic, a millorar serveis, per tant, en definitiva, guanyar qualitat de vida a través de la millora d'aquests espais urbans.
El govern també ha garantit que el pla econòmic de 18.500 milions d'euros tirarà endavant sense pressupostos. Entre les 200 actuacions que es preveu fer amb aquests diners hi ha infraestructures per l'aigua, per a la innovació o per descarbonitzar.
I en clau local, Pep Berga deixa l'alcaldia d'Olot i abandona la política.
Ho ha confirmat aquesta tarda en una roda de premsa envoltat del seu equip de govern. Berga posa punt final a 16 anys d'activitat municipal, 6 dels quals com a alcalde. Considera que la ciutat ha canviat molt en els últims temps i necessita nous lideratges per afrontar els reptes que vindran.
Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
Feia setmanes que la rumorologia comentava sobre la possibilitat que Pep Berga deixés l'alcaldia d'Olot. Finalment aquest dimarts s'han esvaït els dubtes i ell mateix ha anunciat públicament la seva decisió. Ha recordat que en les darreres eleccions municipals ja va dir que aquest seria el seu darrer mandat, però ha reconegut que en els darrers mesos ha madurat i ha decidit avançar la decisió.
Em va invadir la idea de que ho podia avançar i una vegada una idea doncs, se t'ha instal·lat en el cap, penses que el millor per la ciutat, el millor per l'equip de govern, el millor per l'Ajuntament, doncs és que faci un pas al costat i deixi pas altres persones. Veus que la ciutat canvia, veus que el país canvia i penso que el que es necessiten són noves idees.
Pep Berga diu que la seva decisió de plegar no afectarà el pacte de govern amb Esquerra Republicana. L'alcalde deixa el càrrec i la cadira de regidor en el ple del 20 de febrer. Després s'obrirà un termini en el qual Junts ha de decidir qui serà el nou candidat a l'alcaldia d'Olot, que s'haurà de votar en un ple posterior. Un cop Pep Berga deixi l'alcaldia i fins la presa de decisió del nou alcalde, que ocuparà l'alcaldia en funcions serà el tinent d'alcalde, Estanis Vaireda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'atur repunta lleugerament a Catalunya al gener, però l'ocupació continua en nivells de rècord.
Més de 1.400 persones s'han quedat sense feina, sobretot per la fi de la campanya de Nadal, i han caigut els afiliats de la Seguretat Social amb més de 37.000 persones. Així tot, es tracta del millor mes de gener de la sèrie històrica. Hi ha 10.000 persones aturades menys que fa un any.
Sònia Kerr.
Ara mateix, més de 330.000 ciutadans estan a l'atur i és la xifra més baixa des del 2008. Els nous desocupats es concentren sobretot al sector serveis. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, interpreta les dades en clau positiva.
Aquest és un comportament habitual del mes de gener en el que tradicionalment creix l'atur, però tenim 10.342 persones en situació d'atur menys que el mateix mes de l'any passat.
Al secretari de Treball li preocupen les 165.000 persones en atur de llarga durada i des del sindicat Comissions Obreres de Catalunya, el responsable de Mercat de Treball i Economia, Albert Ferrer, ha reclamat polítiques específiques contra la desocupació.
Abordar polítiques específiques per a reduir l'atur existent. Han de passar necessàriament per reforçar les polítiques d'ocupació i reforçar aquells elements que poden ser claus per reduir l'atur, com ara millorar l'orientació laboral, implementar la concertació territorial.
Per demarcacions, l'atur va pujar en totes, excepte la de Girona, on el nombre de persones en recerca de feina es va reduir en 68 persones i sumen 30.000 i escaig. Al conjunt de l'Estat, l'atur ha pujat al gener en un 1,5%.
Encara en clau econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona revisa a l'alça les perspectives econòmiques. Un cop tancat l'any, xifra en un 3,4% el creixement econòmic del 2024 i en el 2,7% el d'aquest 2025.
El creixement del consum intern és un dels factors determinants d'aquestes bones perspectives respecte a la possible aplicació d'aranzels per part dels Estats Units a productes de la Unió Europea. La Cambra s'ha mostrat prudent i considera que cal estar a l'expectativa i veure a quan pugen i a quins productes.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou assassinat a Badalona, el segon en menys de 24 hores a la ciutat i el vuitè en el que portem d'any al conjunt de Catalunya.
L'alcalde Xavier García Albiol s'ha mostrat preocupat per l'excepcionalitat dels crims i des del grup municipal del PSC demanen una junta de seguretat local urgent i un ple monogràfic per abordar la seguretat de la ciutat.
Ràdio Ciutat de Badalona, Gisela Jimeno.
La cerca de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra continua a hores d'ara amb el cas sota secret de les actuacions. Segons han informat, de moment l'avís el van rebre cap a 11:45 d'aquest dilluns, alertant d'una persona ferida en un local. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha mostrat preocupat per la naturalesa de les dues morts. Considera que semblen fets propis de països amb vinculació amb el narcotràfic.
Estem parlant d'assassinats més propis de les màfies de Colòmbia, no? Una situació de normalitat que es produeix qualsevol ciutat del nostre entorn.
I des de l'oposició, Fernando Carrera, president del grup municipal del Partit Socialista, ha reiterat la seva reclamació al govern del Partit Popular.
El que demanem és el que portem demanant fa ja molt de temps, desgraciadament, que és que es convoqui una junta local de seguretat, que es faci un ple monogràfic per parlar de seguretat, i en aquesta ciutat el que estem veient és que la realitat és que la seguretat no millora.
Unes peticions que arriben en paral·lel a les declaracions del Viol, on assegura que la convocatòria de la junta de seguretat local és imminent i que el grup socialista ja està al cas.
I la Fiscalia demana 36 anys de presó per un home acusat d'agredir sexualment 8 dones a Sant Cugat entre 2020 i 2021. Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
L'acusat va ser detingut el juny del 2021 i ha estat un any i mig en presó preventiva. La fiscalia li imputa un delicte d'agressió sexual amb penetració, 6 delictes d'agressió sexual sense penetració i un delicte d'agressió sexual sense penetració amb temptativa. La investigació va començar el desembre del 2020. Segons els Mossos, l'home actuava abans de començar la seva jornada laboral, amb poca presència de gent al carrer i en zones que ja coneixia prèviament. Buscava dones, les abordava i els feia tota mena de tocaments. L'abril del 2021, un agent dels Mossos, que formava part del dispositiu de vigilància a la zona, va detenir l'home després d'escoltar els crits d'una dona a la qual l'home estava agredint. Les víctimes tenien, en el moment de l'agressió, entre 17 i 50 anys.
També en successos, detingut el capellà de les Borges Blanques per un suposat delicte d'agressió sexual. La víctima seria un home major d'edat.
La detenció ha tingut lloc aquest dimarts en el marc d'un operatiu policial a la capital de les Garrigues. Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, la víctima seria un home major d'edat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Augmenten els casos de càncer a Catalunya i també l'esperança de vida de les persones afectades. L'any passat es van diagnosticar prop de 43.000 nous casos, segons el Pla Director d'Oncologia, 740 més que l'any anterior.
Els especialistes atribueixen l'increment a múltiples causes, com l'envelliment de la població i els cribatges, però avisen avui, Dia Mundial contra el Càncer, que un de cada tres tumors és evitable.
Maite Polo.
Més de 42.800 persones van ser diagnosticades amb un càncer l'any passat a Catalunya i això significa un 1,75% més que el 2023. El càncer més freqüent en homes és el de pròstata, en dones el càncer més estès és el de mama i de forma idèntica als homes el segon més comú és el de còlon i recte i el tercer també el de pulmó. Crida l'atenció de les oncòlogues l'augment del càncer de pulmó en dones. El 85% dels casos es deuen al tabac. Enriqueta Felip, cap del grup de tumors toràcics del Servei d'Oncologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, demana més duresa amb la llei i el Departament de Salut, tant amb el tabac com amb els vapejadors.
Crec que hem de ser més complicat, crec que és una cosa que hem de treballar, és prohibir el que hem de fer. No ho sé, potser sí. No estem aconseguint transmetre la importància.
La magnitud del problema sociosanitari ha fet abocar molts esforços en la investigació de nous tractaments i estratègies.
Cribat, diagnòstic precoç, tractaments, abordatge integral han fet que la possibilitat de supervivència augmenti clarament i pensem que això seguirà sent així.
En els darrers 40 anys s'ha duplicat l'esperança de vida després d'un diagnòstic de càncer.
Els assaigs clínics són una eina valuosa per la curació i el tractament de malalties.
Permeten als pacients accedir a nous fàrmacs, als quals no hi podrien accedir d'una altra manera. En aquest sentit, des de l'Institut Català es treballa intensament per avançar en la lluita contra el càncer amb noves teràpies personalitzades segons cada pacient.
Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
L'Anna Martos pateix càncer de pulmó amb metàstasi. Fa més d'un any que està sent tractada amb una nova teràpia com a part d'un assaig clínic. Ara pot afirmar que el seu dia a dia ha millorat molt.
L'any que vaig passar amb la quimio i aquest any i dos mesos que porto, res a veure, estic molt bé. No tinc efectes secundaris. Ara comença a sortir una mica de les ungles i alguna erupció cutània, però molt lleu. Puc fer vida normal, gairebé.
Els assaigs clínics són una eina fonamental per desenvolupar noves tècniques diagnòstiques i posar a l'abast de pacients i metges noves teràpies i fàrmacs més segurs i eficaços per combatre el càncer. A més, l'Anna ho té clar, ella és la primera beneficiada.
Penso que si podem ajudar els demés, no em sento com un conillet d'índies ni molt menys, al contrari. Vull dir, m'estic beneficiant jo, soc la primera beneficiada.
Els assaigs clínics es desenvolupen en tres fases, una d'aprovació i avaluació de la seva seguretat, una segona d'anàlisi de l'eficàcia del tractament davant un determinat tipus de tumor i, finalment, una tercera de comparació amb els tractaments convencionals.
Catalunya ampliarà en més de 1.000 places els cursos del nivell C2 de català.
La Generalitat ha arribat a un acord amb sindicats i entitats per augmentar progressivament la convocatòria de cursos davant la demanda creixent. Ho ha anunciat el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
En el marc d'aquest acord, aquestes entitats i sindicats oferiran a partir de l'abril una bateria de cursos presencials i en línia que d'entrada seran d'unes 1.000 places i que podran créixer en funció de la demanda. Aquests cursos inclouran proves oficials que durà a terme el Consorci per la Normalització Lingüística. A més, el Consorci per la Normalització Lingüística també incrementarà els seus cursos de C2 al llarg de l'any 2025.
Segons el govern, l'acord enceta una col·laboració més àmplia per facilitar i universalitzar l'accés a l'aprenentatge de la llengua catalana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En cultura, Caixa Fòrum Barcelona aprofundeix en l'experiència de gaudir de l'art amb Fora de Marc. Dues obres audiovisuals ens conviden a descobrir les reaccions dels espectadors davant d'un quadre de Rembrandt i a fer un viatge virtual a la casa on Goya va crear les seves pintures negres. David Navarro.
Les dues propostes de Fora de Marc són Night Watching i La Quinta del Sordo. La primera, obra de la fotògrafa holandesa Rineke Deistre, documenta com diferents grups de visitants contemplen el quadre La Ronda de Nit de Rembrandt. La segona, de l'artista contemporani francès Philippe Parreno, porta l'espectador gràcies a la llum, el so i l'enregistrament de les pintures negres de Goya al temps i lloc on van ser pintades, a La Quinta del Sordo, en ple segle XIX. Totes dues, com ha dit la comissària de l'exposició, Nimfa Bisba, posen al públic al centre de l'experiència artística.
El que fa Rineke és molt interessant perquè enfoca els espectadors i nosaltres, com a espectadors, ens convertim en els espectadors dels espectadors. En canvi, Parreno és diferent. Ets tu que estàs experimentant en aquest lloc.
La durada de cada una de les instal·lacions és d'una mica més de mitja hora i es poden veure de manera consecutiva. Fora de Marc es pot visitar des d'aquest dimecres i fins al 26 d'octubre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Girona s'apropa a les places europees després de la victòria 2-1 davant en Les Palmes a Montilivi. Els gironins són ara setens a un punt del Rayo, sisè, en l'últim lloc d'accés a Europa. Girona FM, Pau Villafañe.
El conjunt de Mitchell va fer una bona primera meitat i es va avançar amb un gol d'Abel Ruiz que el necessitava més que ningú. A la segona part, però, el guió va ser molt diferent i el conjunt canari va ser clarament dominador i va posar en problemes als gironins que només a les acaballes amb un gol d'Esprilla van aconseguir ampliar l'avantatge. Al minut següent, però, Fabio Silva, que aprofitava una jugada pilota aturada per escurçar distàncies i fer patir el Girona fins a l'últim moment.
És veritat que guanyar és molt difícil, ja he dit a la gent que perquè el vestidor no... la gent no ha celebrat després de la segona part i penso que guanyar en primera divisió és molt difícil, molt complicat i hem de celebrar-lo perquè és una molt bona victòria i molt necessària per nosaltres.
El Girona, però, que va acabar el mercat de fitxatges amb la incorporació d'Artur i les marxes de Selvi i de Pau López i així cap sortida més de sorpresa, una cosa que va celebrar Mitchell a la roda de premsa.
Avui ja arrenquen els quarts de final de la Copa del Rei amb l'Atlètic de Madrid-Getafe. Dijous serà el torn del Barça que visitarà el València. El club blaugrana ha tancat el mercat d'hivern sense cap fitxatge, però amb una bona injecció econòmica, més de 10 milions d'euros que rebrà per la venda de Nico González del Porto al Manchester City. El Barça s'havia reservat un percentatge d'una futura venda quan el migcampista gallec va deixar el club el 2023. Encara pel que fa al futbol, continua l'enrenou al voltant de l'ús del camp d'esports de Lleida. El jutjat contenciós administratiu de Lleida ha desestimat el recurs interposat pel Lleida Club de Futbol contra la resolució de l'Ajuntament que acordava la rescisió del conveni d'ús de la instal·lació, signat l'estiu del 2017. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Gueu.
Una notícia sobre la qual ha informat el Club Lleida a través d'un comunicat on exposa que la sentència no és ferma, atès que és susceptible, diuen, de ser impugnada en apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Impugnació que el club, tal com ens explicava a 1-1 el director general de Lleida, Marc Torres, serà presentada en el termini corresponent.
Presentarem un recurs d'apel·lació i ja l'estem preparant, principalment perquè creiem que hi ha un defecte de forma que invalide aquesta resolució del conveni i després, pel que comentava de l'interès general, jo crec que hi ha hagut aquesta carència sobrevinguda, diríem, no es donen aquelles circumstàncies que es van donar per resoldre el conveni i creiem que això aquí nosaltres hem pogut acreditar que hi ha hagut aquest canvi, per tant el conveni ha de continuar vigent.
El comunicat difós per Lleida també exposa que mentre no resolgui aquest recurs continua vigent la mesura cautelar acordada en la interlocutòria del 6 d'octubre del 2022 del mateix jutjat contenciós administratiu de Lleida, que suspèn l'execució de l'acord de l'Ajuntament de Lleida de resoldre el conveni d'ús del camp d'esports.
I en hoquei patins, Aina Florenza fitxarà el proper estiu pel Vilassana. La jugadora explica a Lleida Televisió que fa el canvi per intentar viure de l'esport que tant li agrada.
El canvi cap a Vilassana penso que és un canvi enfocat més cap a la professionalització, per intentar doncs, gaudir del moment en el que estic, aprofitar-me'n que hi ha equips que poden oferir-me el fet de viure de l'hoquei, que penso doncs, que és la principal problemàtica que potser hi ha a Palau, que no tenen tants bons recursos com altres clubs.
I pel que fa al bàsquet, la Federació Catalana ha fet oficial avui que el Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona tornarà a acollir la Lliga Catalana ACB, que es disputarà el proper setembre.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible una Vila al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing. When you're high on emotion and you're losing your focus and you feel too exhausted to pray, don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to feel okay. And lately you're secluded, thinking you'll never get your chance. Feeling like you got no solution. It's only 'cause you're human. No control, it's out of your hands. And you're high on emotion and you're losing your focus and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to feel. And you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need.
okay not to feel okay.
Cuando crecí me marché del barrio y apenas bajo ya por Madrid. A cambio vivo sin sobresaltos con un hombre bueno que conocí en todas las fotos.
Notícies en xarxa vespre amb Lali Giné.
Primer pas per aprovar la reducció de la jornada laboral. El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei que pretén reduir-la de 40 a 37 hores i mitja setmanals. Maria Pagès.
L'avantprojecte haurà de ser aprovat pel Congrés, on per ara no compta amb els suports necessaris. La vicepresidenta Yolanda Díaz defensa la reforma, mentre que des de la patronal CECO, Oriol Alba, espera que no tiri endavant.
Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivos y más eficientes económicamente.
Creiem que el govern a vegades utilitza la paraula negociació quan en veritat el que fa és prendre mesures de manera unilateral. Diguéssim que tenim les patronals i els sindicats un acord d'estabilitat sobre els increments dels costos laborals per als propers anys i aquesta alteració ve a trencar aquesta fórmula.
Educació es planteja prohibir els mòbils a les aules a totes les etapes, també a l'ESO, on ara es poden fer servir com a eina pedagògica en moments puntuals.
Aquesta és una de les qüestions que abordarà la Comissió per una digitalització responsable als centres educatius que avui s'ha posat en marxa. Esther Niubó, la consellera d'Educació.
Ens sembla important que des del departament podem, com a mínim, avaluar i veure doncs, quin marc tenim, quin ús està fent de tots aquests dispositius i corregir si convé el rumb. Es tracta precisament d'avaluar per veure de quina manera podem continuar impulsant doncs, aquesta digitalització, però que sigui doncs, saludable, ètica i responsable.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou assassinat a Badalona, el segon en menys de 24 hores a la ciutat i el vuitè en el que portem d'any al conjunt de Catalunya.
L'alcalde Xavier García Albiol s'ha mostrat preocupat per l'excepcionalitat dels crims i des del grup municipal del PSC demanen una junta de seguretat local urgent i un ple monogràfic per abordar la seguretat de la ciutat.
Ràdio Ciutat de Badalona, Gisela Jimeno.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha mostrat preocupat per la naturalesa de les dues morts. Considera que semblen fets propis de països amb vinculació amb el narcotràfic.
Assassinats més propis de les màfies de Colòmbia, que no una situació de normalitat que es produeix en qualsevol ciutat del nostre entorn.
En cultura, Caixa Fòrum Barcelona aprofundeix en l'experiència de gaudir de l'art en Fora de Marc.
A través de dos audiovisuals descobrim les reaccions dels espectadors davant d'un quadre de Rembrandt on ens permeten fer un viatge virtual a la Casa de Goya. Nimfa Bisba és la comissària de l'exposició.
El que fa Rineke és molt interessant perquè enfoca els espectadors i nosaltres, com a espectadors, ens convertim en els espectadors dels espectadors. En canvi, per Reno és diferent. Ets tu que estàs experimentant en aquest lloc.
I en esport, Jordi Cervantes, el Girona ja és setè.
Els gironins es van imposar les Palmes 2-1 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Yasser Asprilla. Després d'una victòria més que patida, els jugadors dirigits per Mitchell tornen a mirar Europa, situant-se a només un punt d'aquests jocs de privilegi que donen dret a jugar competició europea la temporada que ve.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació molt tranquil·la i, francament, estancada una altra vegada la que hi ha hagut aquest dimarts. La temperatura s'ha enfilat força i només en algun raconet del sud de Lleida l'ambient ha quedat més fresquet perquè li ha costat més desfer-se la boira. Boira que hi ha de tornar al llarg d'aquesta nit i demà al matí. I, de fet, no només al Pla de Lleida, sinó també en d'altres contrades de la Catalunya central i fins i tot entre el Gironès, el Baix Empordà, fins i tot també a la comarca d'Osona. Aquestes boires, en el cas de Lleida, el dimecres persistiran fins al migdia i després aniran trencant per bé que no es desfaran del tot, quedaran en forma de boirines i mala visibilitat a la banda més baixa del Pla de Lleida. Allà la temperatura no variarà, per tant, tornarà a ser fresqueta gairebé tot el dia. I a la resta del país, la tarda del dimecres, molt suau. De fet, a les comarques de Girona fregarem els 20 graus, un ambient gairebé de primavera. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Migui. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Ara mateix, bàsicament, destacar un parell de punts de la xarxa viària. D'una banda, de les obres que dificulten força la mobilitat a la C-245 a Sant Boi de Llobregat, en els dos sentits de la marxa. De fet, tot altre, mentre Cornellà i Sant Boi va molt ple, i totes les vies que hi enllacen, entre elles l'autovia 2, tota la zona de Sant Joan d'Espí a Cornellà, fins a enllaçar, fins a la sortida amb aquesta C-245, va molt, molt carregada també. L'altre punt el situem a la C-31, a l'altura de Bellvitge, de l'Hospitalet, on hi ha hagut un accident i queda un carril tallat afectant el trànsit de sortida de Barcelona. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ho dèiem en titulars. Primer pas per aprovar la reducció de la jornada laboral. El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei que reduirà la jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja setmanals.
La mesura impulsada pel Ministeri de Treball i acordada amb els sindicats però no amb la patronal busca millorar les condicions laborals de milions de treballadors. De tota manera, el següent pas serà una complexa negociació parlamentària, ja que el text no compta ara com ara amb prou suports al Congrés per tirar endavant. L'aprovació arriba després de resoldre les diferències entre els Ministeris de Treball i Economia sobre la seva aplicació, amb retrets en públic entre Yolanda Díaz i el titular d'Economia, Carlos Cuerpo.
Carlos Cuerpo, que avui ha insistit que el govern espanyol en ple comparteix la necessitat d'aplicar la reducció de jornada com més aviat millor. Pere Sanz.
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha parlat de dia històric i ha destacat que la mesura aprovada per l'executiu permetrà millorar la productivitat, els beneficis econòmics de les empreses, reduir l'absentisme laboral i incrementar la igualtat.
Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivos y más eficientes económicamente. Tiene que ver con la vida de la gente. Es la medida que está esperando no el gobierno de España, los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país.
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, amb el que Díaz va expressar diferències en aquesta matèria, avui ha insistit que el govern en conjunt comparteix la necessitat d'aplicar la reducció de la jornada quan més aviat millor.
Ahora tenemos en marcha esa negociación parlamentària que sabemos que no va a ser fácil, pero donde vamos a poner todos los esfuerzos para conseguir un acuerdo y que este sea lo antes posible.
L'aplicació de la reducció de la jornada laboral estarà controlada per inspectors de treball i seguretat social que podran accedir en qualsevol moment al registre horari que serà obligatori per totes les empreses. Segons estimacions del govern, la reducció de la jornada podria beneficiar prop de 12 milions d'empleats.
Gràcies, Pere. Doncs les organitzacions empresarials tenen l'esperança que la reducció de la jornada laboral no trobi els suports necessaris al Congrés. Creuen que la nova llei afectarà l'estabilitat laboral dels treballadors i posarà en risc la viabilitat de petites i mitjanes empreses.
El secretari general de la patronal vallesana SECOT, Oriol Alba, ha lamentat també l'actuació unilateral del govern central que, a parer seu, trenca la pau social entre sindicats i patronals. Són declaracions a la xarxa.
Creiem que el govern a vegades utilitza la paraula negociació quan en veritat el que fa és prendre mesures de manera unilateral, no? I això s'ha vist també en altres casuistes, sobretot és una pràctica d'aquest ministeri. Nosaltres el que ens preocupa és, diguéssim que tenim les patronals i els sindicats un acord d'estabilitat sobre els increments dels costos laborals per als propers anys i aquesta alteració ve a trencar aquesta fórmula.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia, Educació, es planteja prohibir els mòbils a les aules a totes les etapes, també a l'ESO, on ara es poden fer servir per com a eina pedagògica en moments puntuals.
Aquesta és una de les qüestions que abordarà la Comissió per una digitalització responsable als centres educatius que avui s'ha posat en marxa.
Esther Minguell.
Aquesta comissió està formada per una cinquantena d'experts que tenen l'encàrrec d'avaluar la prohibició del mòbil a totes les etapes educatives. Aquest curs ja no es pot fer servir a infantil i primària i la prohibició arribaria a secundària, on actualment es pot utilitzar com a eina pedagògica en moments puntuals. Aquest plantejament arriba després de la pressió de les famílies d'adolescents que aposten per donar el mòbil als seus fills més enllà de l'entrada a l'ESO. Educació es planteja també restringir les pantalles a l'etapa infantil de 3 a 6 anys. Es farà també una auditoria per analitzar com s'estan fent servir servir els dispositius digitals a les aules. Ho explica Esther Niubó, consellera d'Educació i Formació Professional.
Ens sembla important que des del departament podem, com a mínim, avaluar i veure doncs, quin marc tenim, quin ús està fent de tots aquests dispositius i corregir si convé el rumb. Es tracta precisament d'avaluar per veure de quina manera podem continuar impulsant doncs, aquesta digitalització, però que sigui doncs, saludable, ètica i responsable.
La Comissió per una Digitalització Responsable treballarà fins al mes de juny i el Departament d'Educació preveu fer arribar una guia a les famílies i als centres educatius amb les recomanacions de bones pràctiques de cara al nou curs escolar.
En clau política, el Congrés tramitarà la qüestió de confiança a Pedro Sánchez. La mesa ha donat avui llum verda a la proposició no de llei de Junts que reclama al president que se sotmeti a aquest tràmit.
Després de l'acord de la setmana passada entre Junts i el govern central per l'aprovació de l'escut social, els representants del PSOE i Sumar a la mesa han aixecat l'ajornament de la decisió i han optat per permetre el debat. La proposició es debatrà en el ple del Congrés previst per el 25 de febrer o el següent, el de l'11 de març, segons si la resta de grups esgoten els seus torns per presentar iniciatives.
També el govern català es compromet a destinar diners a la llei de barris, malgrat no tenir pressupostos.
La primera convocatòria perquè els ajuntaments s'hi presentin serà a l'estiu. La llei de barris pretén millorar les condicions de vida de les veïnes de zones empobrides. L'executiu també ha aprovat el Pla Catalunya Lidera, que mobilitzarà 18.500 milions d'euros en 5 anys.
Mont Carvajal.
Com que enguany no hi ha pressupostos, però els acords d'investidura comprometien el govern a fer la llei de barris, l'executiu recorrerà al suplement de crèdit per aconseguir diners no previstos. Entre juny i juliol, els ajuntaments podran demanar subvencions per executar els seus projectes. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha dit que milloraran la vida dels veïns.
En aquesta convocatòria hi ha elements vinculats a l'adaptació dels nostres entorns urbans, als impactes negatius del canvi climàtic i, per tant, de l'escalfament dels nostres entorns, millorar també les condicions en l'àmbit de la seguretat ciutadana, tenir cura d'un urbanisme compromès amb les persones i, per tant, amb l'accessibilitat i els diferents usos que hi ha a l'espai públic, a millorar serveis, per tant, en definitiva, guanyar qualitat de vida a través de la millora d'aquests espais urbans.
El govern també ha garantit que el pla econòmic de 18.500 milions d'euros tirarà endavant sense pressupostos. Entre les 200 actuacions que es preveu fer amb aquests diners hi ha infraestructures per l'aigua, per a la innovació o per descarbonitzar.
I en clau local, Pep Berga deixa l'alcaldia d'Olot i abandona la política.
Ho ha confirmat aquesta tarda en una roda de premsa envoltat del seu equip de govern. Berga posa punt final a 16 anys d'activitat municipal, 6 dels quals com a alcalde. Considera que la ciutat ha canviat molt en els últims temps i necessita nous lideratges per afrontar els reptes que vindran.
Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
Feia setmanes que la rumorologia comentava sobre la possibilitat que Pep Berga deixés l'alcaldia d'Olot. Finalment aquest dimarts s'han esvaït els dubtes i ell mateix ha anunciat públicament la seva decisió. Ha recordat que en les darreres eleccions municipals ja va dir que aquest seria el seu darrer mandat, però ha reconegut que en els darrers mesos ha madurat i ha decidit avançar la decisió.
Em va invadir la idea de que ho podia avançar i una vegada una idea doncs, se t'ha instal·lat en el cap, penses que el millor per la ciutat, el millor per l'equip de govern, el millor per l'Ajuntament, doncs és que faci un pas al costat i deixi pas altres persones. Veus que la ciutat canvia, veus que el país canvia i penso que el que es necessiten són noves idees.
Pep Berga diu que la seva decisió de plegar no afectarà el pacte de govern amb Esquerra Republicana. L'alcalde deixa el càrrec i la cadira de regidor en el ple del 20 de febrer. Després s'obrirà un termini en el qual Junts ha de decidir qui serà el nou candidat a l'alcaldia d'Olot, que s'haurà de votar en un ple posterior. Un cop Pep Berga deixi l'alcaldia i fins la presa de decisió del nou alcalde, que ocuparà l'alcaldia en funcions serà el tinent d'alcalde, Estanis Vaireda.
L'atur repunta lleugerament a Catalunya al gener, però l'ocupació continua en nivells de rècord.
Més de 1.400 persones s'han quedat sense feina, sobretot per la fi de la campanya de Nadal, i han caigut els afiliats a la Seguretat Social en més de 37.000 persones. Així tot, es tracta del millor mes de gener de la sèrie històrica. Hi ha 10.000 persones aturades menys que fa un any.
Sonia Kerr.
Ara mateix més de 330.000 ciutadans estan a l'atur i és la xifra més baixa des del 2008. Els nous desocupats es concentren sobretot al sector serveis. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, interpreta les dades en clau positiva.
Aquest és un comportament habitual del mes de gener en el que tradicionalment creix l'atur, però tenim 10.342 persones en situació d'atur menys que el mateix mes de l'any passat.
Al secretari de Treball li preocupen les 165.000 persones en atur l'atur de llarga durada, i des del sindicat Comissions Obreres de Catalunya, el responsable de Mercat de Treball i Economia, Albert Ferrer, ha reclamat polítiques específiques contra la desocupació.
Abordar polítiques específiques per a reduir l'atur existent. Han de passar necessàriament per reforçar les polítiques d'ocupació i reforçar aquells elements que poden ser claus per reduir l'atur, com ara millorar l'orientació laboral, implementar la concertació territorial.
Per demarcacions, l'atur va pujar en totes, excepte la de Girona, on el nombre de persones en recerca de feina es va reduir en 68 persones i sumen 30.000 i escaig. Al conjunt de l'Estat, l'atur ha pujat al gener en un 1,5%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou assassinat a Badalona, el segon en menys de 24 hores a la ciutat i el vuitè en el que portem d'any al conjunt de Catalunya.
L'alcalde Xavier García Albiol s'ha mostrat preocupat per l'excepcionalitat dels crims i des del grup municipal del PSC demanen una junta de seguretat local urgent i un ple monogràfic per abordar la seguretat a la ciutat.
Ràdio Ciutat de Badalona, Gisela Jimeno.
La cerca de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra continua a hores d'ara amb el cas sota secret de les actuacions. Segons han informat, de moment l'avís el van rebre cap a 11:45 d'aquest dilluns, alertant d'una persona ferida en un local. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha mostrat preocupat per la naturalesa de les dues morts. Considera que semblen fets propis de països amb vinculació amb el narcotràfic.
Estem parlant d'assassinats més propis de les màfies de Colòmbia, que no una situació de normalitat que es produeix en qualsevol ciutat del nostre entorn.
I des de l'oposició, Fernando Carrera, president del grup municipal del Partit Socialista, ha reiterat la seva reclamació al govern del Partit Popular.
El que demanem és el que portem demanant fa ja molt de temps, desgraciadament, que és que es convoqui una junta local de seguretat, que es faci un ple monogràfic per parlar de seguretat, i en aquesta ciutat el que estem veient és que la realitat és que la seguretat no millora.
Unes peticions que arriben en paral·lel a les declaracions del Viol, on assegura que la convocatòria de la junta de seguretat local és imminent i que el grup socialista ja està al cas.
I detingut el capellà de les Borges Blanques per un suposat delicte d'agressió sexual. La víctima seria un home major d'edat.
La detenció ha tingut lloc aquest dimarts en el marc d'un operatiu policial a la capital de les Garrigues. Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, la víctima seria un home major d'edat.
Augmenten els casos de càncer a Catalunya i també l'esperança de vida de les persones afectades. L'any passat es van diagnosticar prop de 43.000 nous casos, segons el Pla Director d'Oncologia, 740 més que l'any anterior.
Els especialistes atribueixen l'increment a múltiples causes, com l'envelliment de la població i els cribatges, però avisen avui, Dia Mundial contra el Càncer, que un de cada tres tumors és evitable.
Maite Polo.
Més de 42.800 persones van ser diagnosticades amb un càncer l'any passat a Catalunya i això significa un 1,75% més que el 2023. El càncer més freqüent en homes és el de pròstata, en dones el càncer més estès és el de mama i de forma idèntica als homes el segon més comú és el de còlon i recte i el tercer també el de pulmó. Crida l'atenció de les oncòlogues l'augment del càncer de pulmó en dones. El 85% dels casos es deuen al tabac. Enriqueta Felip, cap del grup de tumors toràcics del Servei d'Oncologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, demana més duresa amb la llei i el Departament de Salut, tant amb el tabac com amb els vapejadors.
Crec que hem de ser molt durs i consistents. Des del meu punt de vista, més complicat, crec que és una cosa que hem de treballar, és prohibir el que hem de fer. No ho sé, potser sí. No estem aconseguint transmetre la importància.
La magnitud del problema sociosanitari ha fet abocar molts esforços en la investigació de nous tractaments i estratègies.
Cribat, diagnòstic precoç, tractaments, abordatge integral han fet que la possibilitat de supervivència augmenti clarament i pensem que això seguirà siguent així.
En els darrers 40 anys s'ha duplicat l'esperança de vida després d'un diagnòstic de càncer.
Però el càncer és molt més que xifres i dades mèdiques. Parlar sobre la malaltia i fer-ho amb una bona actitud és per molts pacients una de les millors medicines.
Avui hem volgut escoltar el testimoni d'una pacient de càncer de mama que ha seguit el tractament a l'Hospital de Palamós.
Ràdio Palamós, Carles Ribas.
La Sabina Cruz té 42 anys i és de Palamós. Tot just fa un any li van detectar càncer de mama. A partir d'aquí va començar tot el procés de tractament al Servei d'Oncologia de l'Hospital de Palamós. Li van fer una mastectomia i després ha fet quimioteràpia, radioteràpia i actualment tractaments hormonals.
El càncer té allò que tu al principi sembla que hagi acabat tot quan un cop t'han operat, un cop has acabat la quimio, has acabat la ràdio i sembla que bueno, ja està, no? I realment darrere, que és la importància de donar visibilitat, no? És totes les conseqüències que venen, no? Coses que no t'havies plantejat plantejat mai ni t'esperaves que et passessin i ara t'estan passant, quan potser són coses que t'haurien de passar d'aquí 15 anys, no? Clar, jo al tenir 42 anys, doncs a mi se m'han adelantat una sèrie de conseqüències, diríem, o d'efectes amb els que no hi comptava, no?
L'acompanyament tant de familiars, amics com de professionals ha estat molt important, segons la Sabina, per afrontar psicològicament i emocional una malaltia. Comencem teràpia amb afectades de càncer de mama, on comparteixen les seves vivències i es donen suport.
Més qüestions. Avui ha obert portes al Saló de l'Audiovisual IC en una edició que es preveu de rècord. Més de 1.600 expositors omplen el recinte Gran Via de Fira Barcelona i es preveu que hi passaran prop de 75.000 visitants.
Fins divendres, el Saló exposa les darreres novetats relacionades amb la realitat virtual, les pantalles o el so.
Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
1.600 expositors omplen ja la Fira Gran Via amb motiu de l'ICE, un esdeveniment que vol oferir els productes i solucions audiovisuals del futur i els avanços del present. Enguany el Saló s'estructura en 5 eixos clau: l'àudio, la ciberseguretat, la sostenibilitat, el comerç, el detall i la intel·ligència artificial. De fet, des d'Epson, Raül Sanahuja ha explicat com aquesta tecnologia pot afavorir la sostenibilitat en l'àmbit de l'educació.
Va a l'alça també en el sentit de l'experiència immersiva. Per exemple, l'experiència immersiva recreant un espai de pràctiques, el fet de no haver de desplaçar-se als llocs a fer aquestes pràctiques, sinó poder recrear absolutament unes pràctiques d'infermeria fetes amb imatges d'intel·ligència artificial i un espai absolutament immersiu recreat amb videoprojecció.
Un altre dels punts forts de l'ICE és l'aposta per les grans pantalles com a objectes de promoció per a les empreses. Així ho destacava Javier Luque de Samsung.
Les empreses estan més dispostes a destacar sus espacios corporativos a través de la imagen, del contenido, de l'experiència immersiva.
L'ICE 2025 té l'objectiu de generar un impacte econòmic superior als 468 milions d'euros de l'edició del 2024.
En cultura, CaixaForum Barcelona aprofundeix en l'experiència de gaudir de l'art amb Fora de Marc, David Navarro.
Les dues propostes de Fora de Marc són Night Watching i La Quinta del Sordo. La primera, obra de la fotògrafa holandesa Rineke Deistre, documenta com diferents grups de visitants contemplen el quadre La Ronda de Nit de Rembrandt. La segona, de l'artista contemporani francès Philippe Parreno, porta l'espectador gràcies a la llum, el so i l'enregistrament de les pintures negres de Goya al temps i lloc on van ser pintades, a La Quinta del Sordo, en ple segle XIX. Totes dues, com ha dit la comissària de l'exposició, Nimfa Bisba, posen al públic al centre de l'experiència artística.
El que fa Rineke és molt interessant perquè enfoca els espectadors i nosaltres, com a espectadors, ens convertim en els espectadors dels espectadors. En canvi, per Reno és diferent. Ets tu que estàs experimentant en aquest lloc.
La durada de cada una de les instal·lacions és d'una mica més de mitja hora i es poden veure de manera consecutiva. Fora de Marc es pot visitar des d'aquest dimecres i fins al 26 d'octubre.
I Lleida digitalitzarà el fons documental del pianista Ricard Vinyes, coincidint amb els 150 anys del seu naixement. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
Aquesta serà una de les accions impulsades al llarg del 2025 i 2026, que també inclouran gairebé una quinzena de concerts programats a la capital del Segrià, la creació d'una beca per alumnes que cursin estudis superiors de música i la intenció de portar al Consell de Ciutat el canvi de nomenclatura del Conservatori Municipal perquè incorpori el nom de Ricard Vinyes. Quant a les actuacions de conservació del catàleg de l'artista, l'alcalde Fèlix Larrosa ha detallat que es posaran en comú els més de 10.000 arxius dels fons de la Paeria i de la Universitat de Lleida.
Avançarem a través d'un conveni amb la Universitat de Lleida per fer intervencions en conservació i actualització del catàleg, restauració i digitalització del patrimoni documental de Vinyes que tenim dipositat a Lleida.
El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, ha detallat que el principal objectiu de la commemoració ha de passar per crear una marca que permeti mantenir el seu llegat al llarg dels anys.
Allargar aquesta celebració, hem pensat, diguem-ne, que seria oportú dissenyar una marca específica d'identificació entre Lleida i Ricard Vinyes.
Ricard Vinyes és un dels 14 personatges seleccionats per la Generalitat que rebran una commemoració enguany.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Girona s'apropa a les places europees després de la victòria 2-1 davant les Palmes a Montilivi. Els gironins són ara setens a un punt del Rayo, sisè, en l'últim lloc d'accés a Europa. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, valorava la importància de la victòria.
És veritat que guanyar és molt difícil, ja he dit a la gent que perquè al vestidor no, la gent no ha celebrat després de la segona part, i penso que guanyar en primera divisió és molt difícil, molt complicat, i hem de celebrar-lo perquè és una molt bona victòria i molt necessària per nosaltres.
Avui ja arrenquen els quarts de final de la Copa del Rei amb l'Atlètic de Madrid-Getafe. Dijous serà el torn del Barça, que visitarà el València. El club blaugrana ha tancat el mercat d'hivern sense cap fitxatge, però amb una bona injecció econòmica, més de 10 milions d'euros que rebrà de la venda de Nico González del Porto al Manchester City. Encara pel que fa al futbol, continua l'enrenou al voltant de l'ús del camp de l'esports de Lleida. El jutjat contenciós administratiu de Lleida ha desestimat el recurs interposat pel club contra la resolució de l'Ajuntament que recordava que acordava la rescisió del conveni d'ús de la instal·lació signat l'estiu de 2017. El director general de Lleida, Marc Torres, explicava a 1-1 que el club impugnarà aquesta desestimació.
Principalment perquè creiem que hi ha un defecte de forma que invalide aquesta resolució del conveni, i després pel que comentava de l'interès general, jo crec que hi ha hagut aquesta carència sobrevinguda, diríem, no es donen aquelles circumstàncies que es van donar per resoldre el conveni, i creiem que això aquí nosaltres hem pogut acreditar que hi ha hagut aquest canvi, per tant el conveni ha de continuar vigent.
A l'hoquei patins s'ha confirmat un dels fitxatges més sonats per al proper curs. Aina Florenza, golejadora del Palau, s'incorporarà al proper estiu al Vilassana, un dels grans rivals de les vallesanes pels principals títols. Lleida Televisió, Eva Cortijo.
Intenta viure de l'hoquei de forma professional, Aina Florenza s'ha convertit en el primer fitxatge del Vilassana. La jugadora del Palau, una de les millors jugadores del món, ho té clar. Vol intentar viure de l'esport que practica des dels 4 anys.
El canvi cap a Vilassana penso que és un canvi enfocat més cap a la professionalització, per intentar doncs gaudir del moment en el que estic, aprofitar-me'n que hi ha equips que poden oferir-me el fet de viure de l'hoquei, que penso doncs que és la principal problemàtica que potser hi ha a Palau, que no tenen tants bons recursos com altres clubs.
Amb 23 gols, la Mataronina és la màxima golejadora a hores d'ara de l'Hockey Lliga. Amb Florenza, al Vilassana arribarà Elsa Salvanyà, que també s'ha acomiadat del Palau.
Encara al món de l'hoquei, ahir se sortejava la Copa del Rei, que es disputarà a Calafell a principis de març. El Barça, vigent campió i gran favorit del títol, s'enfrontarà al Noia als quarts de final. El Lleida s'enfrontarà a l'Alcoi, l'Igualada al Liceo, i hi haurà un altre duel català quarts, el que enfrontarà el Reus amb l'anfitrió de la Copa, el Calafell. I pel que fa al tennis, Paula Badosa debutarà aquest dimecres al matí al torneig 8-500 de Abu Dhabi. La tenista baurenca disputarà els vuitens de final davant la txeca Linda Noskova, número 39 del rànquing mundial.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Catch pills, run, drop, drop, and chase through.
your novel. I'm wearing your goggles. Virtual, virtual reality. Hey, hey. It ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shocks you. Memory, electricity, mind if I steal a kiss? A little souvenir. Hey. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Hey.
Don't be afraid to catch feels. Ride your cup and chase thrills. I know you ain't afraid of pop pills. Hey. Baby, I know you ain't scared to catch feels.
Goddamn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè.